9 i 37 minuts. Ens quedem, per tant, del repàs als titulars als diaris amb aquesta hipòtesi cada vegada més probable que el proper dilluns dia 11, amb les dades de la Regió Sanitària Metropolitana Sud, que és la regió sanitària en la qual ens trobem nosaltres, no es pugui entrar encara amb la fase 1 i haguem de continuar amb la fase 0. Saben que la fase 1 suposaria, com a mínim, l'obertura de terrasses dels establiments, fins un 50%, però bé, en algun moment o altre arribarà. Mentrestant, l'hostaleria ha anat fent coses. L'hostaleria, la restauració, hem parlat de la iniciativa dels Health Warriors, hem parlat de la iniciativa del Gremi d'Hostaleria d'obsequiar amb nens d'hotel als sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona, però òbviament, és clar, el gruix de l'assumpte encara no s'ha posat en marxa. Òscar Estòver, president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, bon dia.
Bon dia.
És un home pragmàtic, l'Òscar Estòver?
No ho sé. En aquests moments és un home preocupat.
És clar que sí, perquè ho preguntarem com fèiem aquests darrers dies. Òscar Estòver veu la temporada mínimament salvable?
La veiem una mica més salvable del que la veiem fa un mes, però estem rebent amb preocupació les notícies i la que comentaves, especialment la que comentaves ara, del retard en la posada en marxa de les fases de la desescalada a la nostra zona, no? Nosaltres confiem que podem arribar al mes de juliol i en una situació que permeti una obertura d'una certa normalitat de tots els establiments del municipi, tant hotelers com restaurants, bars, locals, i d'aquesta manera puguem tenir un estiu que ajudi a salvar una mica els mobles, no? Però bueno, si realment es comença a retardar l'aplicació de fases aquí, doncs arribarem en una situació competitiva pitjor que altres destinacions, i en un moment on el turisme d'interior, el turisme nacional, es preveu que sigui clau, si arribem més tard aquest turisme segurament ja haurà fet via cap a altres destinacions com poden ser el Llevant, poden ser les Illes o poden ser Andalusia, no?
Ens ho poseu molt bé per una qüestió que ahir precisament en parlàvem amb un empresari, m'allò tan obvi de demà tenim el president del gremi, li faries alguna pregunta? I gairebé la posada en safata el mateix Òscar Estòver. És compatible la recuperació econòmica vers les condicions, el control sanitari, tot allò que d'alguna manera continuarà convivint amb nosaltres al llarg d'aquests propers mesos?
Bueno, jo crec que ha de ser compatible perquè bueno, és evident que esperem tots que sorgeixin medicaments antivirals, a més ja per mi n'hi ha una vacuna, però entretant haurem de conviure amb el virus, no? Tots esperem que la situació estigui molt més controlada del que va estar en el punt àlgid fa poc més d'un mes, i que no hi hagin rebrots, i que entre tots, entre la calor, el distanciament una mica que podem aplicar amb sentit comú tots i de més, podem arribar a aquesta nova normalitat, com diuen ara, que sigui compatible amb una activitat econòmica suficient. Naturalment no serà tan fàcil o tan factible com altres moments, però confiem que això sigui possible. El que passa que bueno, haurem d'anar veient l'evolució, perquè en aquests moments ens preocupa segurament més els temes normatius que no pas el desig de la gent de poder gaudir una mica d'una vida relativament normal. Ho estem veient amb la sortida, quan va ser el moment de la sortida dels nens al carrer, la gent s'hi va abocar. Ho estem veient ara que es pot fer esport, que es pot passejar, la gent té moltes ganes de sortir, no?
Sí que és cert que constatem aquesta sensació, no? Hi haurà ganes de sortir quan sigui l'hora, però està per veure fins a quin punt els establiments hotelers podran sobreviure a aquestes condicions. Molts treballadors amb ERTOs, fa quatre dies, Zuleyma Capo ens deia que seria molt interessant que l'Estat reflexionés sobre la flexibilització dels ERTOs perquè, si no, tenir el mateix personal a ple estiu, a tenir-lo al novembre o al desembre, o haver-lo d'aguantar al novembre del desembre, això serà un problema per molts establiments que, per una banda, veuen reduït el seu aforament i, per una altra banda, hauran de tenir l'obligació de mantenir el personal que s'ha acollit a un ERTO, i això encara posarà més difícils les coses.
Sí, és evident. El que passa en aquest sentit també som optimistes. Jo tracto de ser optimista tot i la situació.
No, ja.
Però també amb el tema dels ERTOs hem de ser optimistes que s'està parlant molt els darrers dies de poder facilitar una mica les coses perquè les empreses i els negocis puguin tornar a l'activitat en una situació que els hi permeti sobreviure, i part d'això, part d'aquest tema, està precisament en aquesta flexibilització dels ERTOs. El problema que tenim és que des que va començar aquesta situació es parla molt i es diuen moltes coses, però s'acaben tancant 5 minuts abans de la data prevista, no? I llavors doncs això genera situacions d'incertesa, de nervis, i bueno, doncs ara mateix estem parlant de que dilluns igual hem d'entrar a la fase 1. Primer, no sabem si entrarem, com estem parlant, uh-huh. I segon, si entréssim avui dimecres, encara no sabem en quines condicions haurem d'entrar. I això a les terrasses que hagin d'obrir, fins i tot als hotels que puguin voler obrir i a més, doncs s'han de preparar, i s'han de preparar amb unes mesures que s'hagin d'aplicar i que han de decidir com, i sabent si poden recuperar una part del personal o no, i a més, i això pues, està bé que està sent aplaçat cada vegada fins a l'últim minut, doncs no contribueix en ajudar que la gent estigui una mica més tranquil·la i una mica més centrada en el que està, no?
Esclar, sabent que Sitges té en el turisme el principal pol econòmic, i s'ha notat perquè en la xifra d'atur, òbviament, l'atur a Sitges ha pujat d'una manera disparada, com era previsible, hom també es pot permetre pensar, quan tot això es pugui més o menys reconduir, els preus pujaran o baixaran?
Jo crec que el normal serà que els preus en un primer moment siguin uns preus pues, acorde a la situació de demanda que tinguem. En funció de quina sigui aquesta demanda, doncs, com a tot arreu i a tots tipus de negocis, això es regularà, no? Ho regularà el propi mercat. Jo torno a insistir, jo confio en que la recuperació, si més no, durant aquesta temporada o durant la part més alta de la temporada, sigui suficient perquè els negocis puguin fer un volum de facturació suficient que els hi permeti recuperar el personal i sobreviure i preparar-se per una temporada d'hivern que també hem de treballar perquè es pugui fer coses que no s'han fet altres anys, no? Ara arribem al juliol amb la situació que arribem, amb un maig perdut, amb Setmana Santa perduda, un mes de juny perdut també, i una incertesa molt gran pel mes de juliol i d'agost. Llavors, en el moment que això vagi avançant, haurem també de veure com podem generar oportunitats als negocis perquè la temporada pugui ser una mica més llarga.
No sé si això ha estat un eufemisme per dir, mira, pujaran els preus.
Bueno, jo crec que la pròpia evolució marcarà si pujaran o baixaran. Aquí jo crec que ningú sabem com aniran les coses al 100%. Tots desitgem i esperem que vagin d'una forma normal. I el tema de pujar o baixar preus, bueno, jo crec que Sitges és una destinació que sempre ha tingut un determinat tipus de visitant, i això es marca en tots els aspectes, no? Quan parlem, per exemple, del preu de l'allotjament, també hem de tenir en compte una altra cosa que ara és molt important, ara més que mai, és la quantitat de vivendes que s'estan fent servir per allotjament turístic il·legal. Si això és un tema que és crític i és important sempre, ara encara més, davant d'una baixada de demanda, si no hi ha una baixada d'oferta il·legal, la demanda que hi pugui haver es distribuirà tant en els que estem pagant impostos, taxes i seguretat social del nostre personal i de més, com avançar el que no, els que no ho fan. I això és un altre tema doncs, que també té una incidència quan parlem en el tema de preu, doncs, en el preu de la vivenda.
Quantes coses ens queden per saber, eh? Si propietaris d'apartaments turístics il·legals pensaran, mira, com que no vindrà ningú, el poso en el mercat de lloguer normal, com el posava, i ja està. Si passarà com el que hem sabut fa poques hores, que ha succeït a Airbnb, que fan fora una quantitat de gent enorme, perquè, òbviament, la qüestió dels apartaments turístics va de baixa. Si l'Ajuntament serà capaç o més capaç de vetllar pel compliment de la normativa i, per tant, de vetllar perquè només hi hagi els apartaments turístics legals i el món de la il·legalitat se'n pugui fer una mica de purga. I si veritablement, jo no sé si un hotel que tingui capacitat per 100 habitacions i n'hagi de deixar 50 per mort de les noves condicions, forçosament haurà de fer alguna cosa amb les seves tarifes per poder quadrar els números.
Jo crec que les noves condicions no seran d'un 50% en el moment més alt de la temporada. Jo penso que aquesta primera fase, on ja s'ha passat abans d'obrir d'una capacitat d'un 30% a un 50% en les terrasses, per exemple, jo crec que això anirà evolucionant i anirà pues, bueno, permetent unes capacitats superiors. No seran naturalment les capacitats de sempre, s'hauran de respectar unes distàncies, hi hauran locals que no tinguin a més una possibilitat, i això és per mi el veritablement preocupant, no? Qui té una terrassa molt àmplia, doncs segurament pues, no li anirà com sempre, però podrà tenir suficient aforament com per salvar els mobles. Els locals que tinguin una superfície reduïda, aquests tindran problemes, i en aquest sentit també pues, estem demanant una mica l'Ajuntament la possibilitat d'ampliar terrasses com s'han fet en altres municipis, amb espais públics, i ajudar una mica a guanyar un espai en superfície que permeti mantenir el distanciament sense posar en risc la supervivència.
La possibilitat d'ampliar terrasses no entraria també en un àmbit de greuge comparatiu? Perquè potser hi haurà establiments que físicament, per la superfície que ocupen i pel carrer on estan o l'indret on estan, no es puguin ampliar, i en canvi hi haurà d'altres que sí que la puguin ampliar?
Per suposat. I de fet, això passa contínuament i en tots els àmbits. Quan es fa una normativa que permet l'ampliació d'un horari per esdeveniments musicals, doncs hi ha molts establiments que no poden fer ús d'aquesta ampliació, aquest avantatge, o quan hi ha una altra sèrie d'avantatges o una sèrie, doncs naturalment no poden aplicar a tothom. Però sí que sempre hem tingut molt clar, no només des del sector hostaler, sinó des de tots els sectors, que l'important és treballar conjuntament com a municipi perquè vingui el turisme. Perquè un cop ve el turisme ja es distribueix i surten guanyant les guinguetes de les platges, surten guanyant el comerç, surten guanyant l'associació de paradistes del mercat, surten guanyant els taxis i surten guanyant una mica tothom, no? És un municipi on vivim del turisme, i quan diem vivim del turisme no vol dir que el gremi d'hostaleria visqui del turisme, no? I en aquest sentit, dins del propi gremi passa una mica el mateix. Si hi ha locals que podran tenir un avantatge de tenir unes terrasses més grans, naturalment seria un greuge comparatiu, però això també permetrà una major afluència a Sitges, i quan hi ha major afluència vivim tots, no? I això és una cosa que hem tingut clara sempre i que sempre ha funcionat. És cert que en un primer moment pues, la tentació és dir oh, jo per què no, no? Però la realitat és que quan hi ha una afluència major al municipi ens va millor a tots, no? També és cert que estem mirant la possibilitat pues, de compensar aquests locals on no es pugui ampliar les terrasses, de mirar a veure si es poden obtenir algun altre tipus d'avantatges. Bueno, és una cosa que estem estudiant. En tot cas, tot això no deixa d'estar en el pla purament especulatiu, perquè de moment no tenim cap tipus de confirmació de que pugui ser possible aquesta eventual ampliació de les terrasses.
L'Ajuntament s'hi està posant bé per això?
Bueno, la voluntat de treballar conjuntament hi és. Ara hem de veure, no? Jo entenc que també la prioritat de l'Ajuntament fins a aquest moment com no pot ser d'una altra manera, ha estat el salvaguardar una mica la situació sanitària del municipi i els problemes socials que hi poden haver i de més, no? Però clar, ara comencem ja la nova fase, que és de tornar a posar en marxa això per no tenir problemes més grans en un futur, no? La voluntat hi és, s'està treballant en estudiar a veure com poder aplicar mesures de suport als sectors econòmics, i el que esperem és que aquesta voluntat i aquest treball es comenci a materialitzar, perquè estem parlant d'una situació d'emergència. El que tenim clar és que això és una situació puntual, no? és sobrevinguda per unes causes no purament econòmiques, i que tindrà una solució en el termini d'un mes o tindrà una solució en el termini d'un any. Mm-hmm. Però hi haurà una solució. Aquí el que hem d'evitar és que aquest problema puntual generi altres problemes, la solució dels quals sigui a molt més llarg termini.
Jo no sé si en el futur podem continuar pensant en un turisme de masses, en un turisme de vols d'avió low cost, en un turisme que es mogui tant, en un turisme... O haurem de contemplar el turisme no tant en les xifres, sinó, no sé si dir, en el valor per si, en el valor de les destinacions, de l'oferta, en la valorització de determinats serveis, en això més que en la quantitat de turistes que ens arribin.
Jo crec que a tots els àmbits de la vida hi ha espai per tot. Llavors, en el turisme no és diferent. Hi haurà espai pel turisme de masses, hi haurà espai pel turisme de creació de valor, hi haurà espai per molts tipus de turisme. De totes formes, deixa'm que recordi una paradoxa que es va plantejar l'altre dia en una reunió.
Sí.
No recordo si va ser el director de turisme, etc. Hi ha una paradoxa amb el turisme de masses. Solem citar o solem anomenar aquest turisme de masses amb un component negatiu, pejoratiu, el que sigui, no? Però per altra banda hem de pensar que l'existència del turisme de masses precisament ha fomentat, i parlàvem de preus, ha fomentat que els preus dels viatges, els preus dels vols, els preus dels hotels s'hagin estabilitat i hagin anat a la baixa en moltes destinacions, i això ha permès que la quantitat de gent que es pugui permetre viatjar pel món hagi augmentat exponencialment en els darrers anys. Per dir-ho molt fàcilment, fa 40 anys només viatjaven els rics, ara viatja tothom, no? I això en part és degut al famós turisme de masses, no? Si només viatgen 4, com bé plantejaves fa un moment, segurament els preus dels vols augmentaran moltíssim, els preus dels allotjaments augmentaran moltíssim per garantir la pròpia supervivència. On abans hi havia 10, doncs ara hi ha un, i això naturalment no pot ser el mateix preu, no?
Uh-huh.
Llavors és una paradoxa que hem de també una mica tenir en compte, no? Quan parlem del turisme de masses estem parlant una mica de l'accés del gruix de la població a jo diria que pràcticament a un dret, que és el de poder viatjar i poder conèixer món, no?
També hi tindríem algunes variables aquí, entre aquells que van, entre aquells que van a Barcelona perquè la volen anar a veure i aquells que els porten a Barcelona i hi baixen 3 hores, 4 i tornen a pujar al vaixell i adeu-siau. Tot és turisme, però segurament la capacitat de valorar el lloc on vas i d'apreciar el lloc on vas i d'actuar i de tenir una actitud convivencial i de respecte cap al lloc on vas és molt diferent si vas amb tota la intenció de conèixer-lo que si t'hi porten i aterres unes hores.
Això, per suposat, però per la persona que té un negoci a Barcelona...
qualsevol dels dos.
El poder comptar amb 4 hores de gent que baixa, si gasta els diners i se'n va, també és important. I aquí és on jo dic que hem d'aprendre una mica a conviure amb tots els tipus de turisme i saber gestionar-ho de la millor forma possible.
Ho dic per si... Ho dic per si
també hi ha variables en foragitar un determinat tipus de turisme.
No, ho dic en el sentit, si creu Òscar Estover que després d'aquesta crisi, d'aquesta situació, d'aquesta aturada tan traumàtica per tantes coses, que ens ha permès també veure destinacions turístiques amb unes estampes, gairebé diríem que inhabituals, històriques, mai vistes. El turisme hauria de canviar, o hauria de canviar alguns paràmetres o no?
Jo crec que sempre hi ha coses a canviar per millorar, vull dir, el turisme i qualsevol aspecte de la vida, no? Aquí Sitges es parla moltes vegades, i amb les enquestes que ha fet el propi Ajuntament, que la immensíssima majoria de la població coneix que el municipi viu del turisme i no tenen cap problema amb que el municipi visqui del turisme, al contrari, no? El que sí que s'esmenta en alguna ocasió és la quantitat de visitants que rep Sitges, per exemple, no? Si aquí parlem i tornem una mica, i em sap greu fer-me passat amb aquest tema, però si tornem a repetir que l'oferta il·legal és equiparable dissortadament a l'oferta legal d'apartaments o a l'oferta de places hoteleres, estem parlant d'una gran quantitat de gent que ve al municipi d'una forma il·legal. Llavors, ens hauríem de plantejar, per començar, si no hauríem de començar a reduir aquest nombre de places, perquè la capacitat del municipi fos la que realment està prevista, no?
Si ha resultat difícil reduir-les fins ara, resultarà més fàcil reduir-les a partir d'ara?
Al final és un tema de voluntat, és així, és un tema de voluntat. Jo ja no dic només voluntat municipal o municipal o supramunicipal, però és un tema de voluntat com tota la vida, no? És a dir, ara és molt fàcil poder detectar una gran quantitat d'allotjaments pel simple fet de que els legals hem d'estar tancats. O sigui, ara agafes a Airbnb, agafes a Booking, o agafes a no sé què, i fas una batuda de quins estan oferint allotjament, ja per començar, aquests no ho poden fer. Amb la qual cosa, detectar-los és molt fàcil.
Sí, sí.
Hi han denúncies, nosaltres tenim llistats al gremi, hi han un fotiment d'informació que permet això. Ara trobem sempre l'obstacle de la normativa, i quan és la normativa de control és la normativa punitiva, i quan no, ens trobem amb la sensació d'estar donant voltes al mateix cercle des de fa anys.
O sigui que,
i això, com dic, és important en aquests moments on falten visitants o hi faltaran visitants, encara és molt més. No?
O sigui que el que és evident és que la pandèmia el que no ha aturat és l'oferta d'apartaments il·legals.
Ho ha aturat en una gran part, naturalment,
sí,
però hi ha una altra gran part que no.
Que no.
I tu parlaves fa un moment que molts propietaris se n'adonaran que han de llogar, han de posar en el mercat de lloguer, i jo m'agradaria que tinguessis tota la raó del món, i en un món perfecte segurament la tindria, però ja sabem que el nostre món és imperfecte, començant per nosaltres mateixos, i aquí és on jo tinc grans dubtes de que això vagi o sigui així per art de màgia, no? Jo em temo que, com tot, moltes vegades, si no hi ha una sanció important al darrere i no hi ha dissortadament un escarmiento, no? tindrem aquest problema.
Digueu.
Fixa't que quan parlàvem també de les ganes de la gent, en ple estat d'alarma, em sembla l'altre dia s'escoltava que a Espanya havíem tingut ja 800.000 sancions per trencar el confinament.
Sí.
En ple estat d'alarma, no? Això dona una mica la idea de, primer, de les ganes que tenim de fer coses, però segon també de la capacitat de tothom de seguir les normatives. Llavors, dissortadament em temo que no anirà sol aquest tema tampoc.
Tres qüestions bàsiques abans d'acabar, però que ens semblen fonamentals. Primera, és evident que la recuperació anirà o haurà d'anar a cavall del turisme nacional, no?
Això sembla. Estem parlant de previsions. Hi ha una altra cosa que se'ns està fent molt llarg i està sent un drama per tothom, fonamentalment, per qui no pot treballar, per qui no pot treballar i no ha rebut l'ajut, que això és un altre dels temes que portem reclamant i portem treballant des que va començar tot això. S'han anunciat moltes ajudes per part del govern, però els canals i el volum de peticions que n'hi ha han fet que no arribin a la gran majoria o una gran part d'autònoms, de propietaris de locals i de més, no? I això és un altre volem afegir. Però pensem que tot això fa ara poc més d'un mes i mig que ha començat i que hem passat pels moments pitjors. Sembla que ara estem remuntant. I, a més, quan parlem del començament de la gran part o del gruix de la temporada, encara falten pràcticament dos mesos. És a dir, en un mes i mig les coses han pujat, han baixat, han canviat, queden dos mesos. En aquests dos mesos fer previsions quan les coses canvien en una setmana és molt complicat. Qui ens diu, i tant de bo sigui així, que en les properes dues o tres setmanes no tenim aquí un antiviral, o un antiviral que funcioni relativament bé. Si això és així, hem de pensar que el 90% de la població, o no sé el percentatge, no soc sanitari,
sí,
però la
gran
part de la població no ens hem vacunat mai de la vida a la grip. Ara, quan hem passat una grip, hem anat a la farmàcia a comprar l'antiviral que toqui i a passar la casa dos dies i tira, i no ens hem preocupat la gran majoria de la població per la nostra supervivència amb una grip, no? Dissortadament també hi ha gent que no la passa i hi ha gent amb problemes i de més, però quan hi ha un antiviral per una enfermedad, jo crec que la gran majoria de la població tenim una confiança i tenim una tranquil·litat de, bueno, pues que si l'agafem anem a la farmàcia i ja la passarem i s'ha acabat, no? Llavors, en aquest sentit, la vacuna és importantíssima, però jo crec que per la confiança i per el retorn de l'activitat, la presència d'aquest antiviral, que sembla ser, per les notícies que tenim, que pot arribar abans, encara pot ser més important. Llavors, si això és així, qui ens diu que en un mes no tenim totes les fronteres obertes? Doncs no ho sabem. No té pinta de que sigui així i, naturalment, hem d'estar treballant el que és el turisme de proximitat. Però jo insisteixo que, tot i que se'ns està fent molt llarg, queda encara més del que hem passat pel moment d'inici del gruix de la temporada.
Llavors, segona variable, el turisme de congressos, que no sé si d'alguna manera és aquell que també es planteja amb molts mesos de distància, però al qual les circumstàncies també el poden fer canviar de posicionament, i el que ara ens sembla que pot ser una temporada de tardor-hivern o primavera de l'any que ve molt aturada, també pot canviar d'un dia per altre?
De fet, això és un dels pocs indicadors que durant tot aquest temps ha estat relativament positiu, i és que tots els esdeveniments, tots els congressos que estaven previstos per aquest primer semestre de l'any, no s'han cancel·lat, no tots, la gran majoria no s'han cancel·lat, sinó que s'han posposat al segon semestre. I en aquest sentit, doncs, bueno, tenim la confiança que el segon semestre, i la situació sanitària, i esperem que sigui així, no torna a ser de la magnitud que hem tingut i permet una mica el funcionament relativament normal de les coses, confiem en que a nivell de congressos el segon semestre de l'any sigui com a mínim igual, si no millor, que altres anys, per la quantitat d'esdeveniments que s'han posposat. Esperem que sigui així.
I una darrera qüestió. L'oci nocturn, que ja estava en una situació bastant compromesa i que, almenys amb totes les condicions que es posen sobre la taula, veritablement ho pot tenir molt difícil per tornar a arrencar.
Doncs efectivament, i serà, és un dels altres sectors i un dels altres tipus de negocis pels quals portem preocupats molt de temps, i això pues, no deixa de ser més que un nou pal a la roda, no? Hi ha iniciatives molt bones que bueno, que afortunadament en els darrers dos o tres anys estan posant-se en marxa en quant a l'oci nocturn, l'aparició d'algun local nou al port, l'aparició d'una nova associació al carrer Primer de Maig, hi ha algunes accions que estan intentant reactivar, tot el tema dels rooftops, els hotels i de més, però és evident que aquesta situació, i quan parlem de distanciament social i mesures sanitàries i de més, pues un dels més afectats, evidentment, seran els locals d'oci nocturn. I en aquest cas concret, l'obertura encara és molt més complicada si l'aforament realment es veu limitat a un 50%, com s'està dient, no? Els que tenen una terrassa o poden tenir una rotació de taules o poden, com a mínim, poden intentar treballar. Els locals d'oci nocturn on es concentrava i es concentra una quantitat de gent en un espai molt reduït, pues naturalment tindran un problema major, i aquí és on també hem de ser capaços d'aconseguir una mica l'ajuda d'institucions i l'ajuda que podem obtenir per facilitar això. En aquest sentit, torno una mica al que, com comentava abans, estem intentant també treballar en donar un contingut i fer-ho de forma transversal amb el municipi, amb tot el que és cultura, esports, a més, donar un contingut al segon semestre de l'any per intentar que la temporada turística, no necessàriament la temporada de platja, sinó la temporada turística, s'allargui més enllà del setembre, tot confiant que la situació sanitària aleshores sigui prou bona com per permetre una activitat raonable també als locals i també als petits bars i a més, no? Tot són incerteses.
Incerteses.
Però bueno, estem treballant amb l'escenari de que podrem fer-ho. Si després no és així, ens haurem d'adaptar una altra vegada.
Tantes vegades que hem anat a les llibreries i hem vist allò manual, com gestionar la incertidumbre, no sé què, tal. No? Doncs ara que la tenim a davant, és complex, gestionar la incertesa.
Ara estem fent un màster.
Ara estem fent, vaja, això és... Quin any? Òscar Estover.
El que passa és que sí. hem de veure, perdona, Vicenç, hem de veure l'oportunitat sempre a la vida, no?
No, està clar.
Tenim una època de problemes importants, però hem de veure l'oportunitat, i l'oportunitat aquí és molt gran de tornar a treballar de la mà una mica tots els sectors públics i privats de Sitges, no? Jo confio en que les paraules i les bones paraules es puguin transmetre i es puguin traduir en fets, i sobretot que tothom tingui consciència d'aquesta sensació d'urgència. No estem parlant d'aprovar coses a l'octubre i d'aprovar nous plans i no sé què a l'octubre, sinó estem parlant de que hem de salvar la temporada per aconseguir que no morin una gran part dels negocis que tenim a Sitges.
Per tant, Òscar, Òscar Estover demana també a l'administració celeritat, rapidesa...
Sobretot. Ja sabem que de vegades hem xocat amb la voluntat de l'administració i d'altres vegades, dissortadament, xoquem amb la burocràcia, no? En tots els àmbits de la vida. Jo crec que ara és moment de tots, a tots els nivells, prendre decisions ràpides i decisions valents i decisions que de vegades requereixin buscar un camí que segurament no sigui tot el recte i tot el clar i tot el burocràticament correcte que hauria de ser, però fer-ho pensant que la supervivència de molts negocis del poble i de moltes famílies i la recuperació de l'ocupació depèn d'això. Sempre parlem, i a mi m'agrada repetir-ho, diem que el turisme, o assumim que el turisme és el gremi d'hostaleria, i jo crec que és evident i que tothom té molt clar que el turisme a Sitges no és el gremi, el turisme és el gremi, és el comerç, és les platges, és els mercats, és els museus, és els taxis, està en tots els àmbits d'un municipi turístic, com no pot ser d'una altra manera, i qualsevol afectació en aquest sector del turisme és una afectació pel municipi, com bé has dit abans, ho estem veient amb les estadístiques d'atur i les estadístiques d'ocupació d'aquest mes. No?
Està clar. 10 minuts, Òscar Estover, gràcies, sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu-siau, bon dia. Gràcies.